A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Avui continuem amb la nostra sèrie de les històries felines que més empremta han deixat al nostre refugi. A l'episodi d'avui parlarem d'un grup de gats que van escapar d'una existència miserable i terrorífica. La seva vida al límit i les condicions en les que van ser rescatats els van donar un sobrenom més que merescut: els supervivents.
Des de la seva accidentada arribada fins a la seva integració a la caseta, el viatge d'aquests felins és un testimoni dels horrors que amaga la tinència irresponsable i l'abandonament, i un homenatge a la voluntat i energia de molts particulars i associacions per canviar el destí terrible d'unes víctimes innocents.
Hola a totes, sóc Líria García.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és...
Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida del refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I avui volem explicar-vos una altra història de La Caseta. I si us pensàveu que allò del Helsinki, la Nairobi, la història d'abandonats a una casa, etc, etc, era difícil, havia estat una cosa difícil i complicada, prepareu-vos.
Us avisem que aquesta història és molt dura i que descriurem situacions terribles que poden ferir algunes sensibilitats, però creiem que és de justícia parlar-ne i donar veu als seus protagonistes.
I dit això, passarem a descriure una miqueta el panorama i el que va succeir ara fa quasi un any. La caseta en aquells moments portava una ratxa d'adopcions bastant bona, la veritat, que recordar, i estava en un moment força tranquil. Aquells moments quan el refugi està a mitja capacitat, fer un torn és pràcticament estar allà assegut una estoneta i veure els gatets, i de sobte vam rebre un avís. Un avís que ens va fer saltar totes les alarmes. Hi havia un poble petit, a la Conca del Barberà, on s'havia descobert una situació inimaginable. No sé si recordes l'avís, recordeu una mica l'avís que vam rebre o això, o quan et vaig avisar del que passava.
Sí, tant, i per a dir que no només ens va posar en alerta a nosaltres, sinó a moltes altres associacions del Camp de Tarragona, perquè la cosa era d'unes dimensions importants.
I és que hi havia en el poble que us hem comentat, que no passarem a dir exactament quin poble era per mantenir una mica l'anonimat i també de la gent d'allà, hi vivia un personatge bastant sospitós. I per qüestions que sembla que tenien a veure amb delictes i amb cerques i històries que no podem detallar en excés, aquest home havia desaparegut de la casa on vivia. I la gent del poble va detectar que l'home havia deixat, doncs, més que una vida, la seva pròpia vida enrere, sinó que hi havia altres problemes afegits.
Uns quants problemes, no? De fet, problemes i gats, també. Molts gats.
Exacte. Molts, molts gats. No sabem el nombre exacte, però algunes estimacions parlen d'uns 50 gats. Vivint hacinats tots en una casa, o sigui, no és que siguessin que tinguessin un jardí, res, vivien allà dins. El fet és que les autoritats, la policia, va obrir les portes de la casa i una bandada de gats va sortir desesperada, morta de gana, tan desnodrits, famolencs, desesperats. I bé, i llavors va passar una cosa, i és que sabíem que dins d'aquella casa podien haver-hi més gats, que s'havien quedat a dins per por, perquè estaven massa febles.
També no podem entrar en detalls, però diguéssim que la situació higiènica dins de la casa tampoc no era ideal. O sigui...
Sí, ara passarem perquè això, perquè el que va passar és que desobeint, perquè a vegades és el que passa quan vols rescatar animals en perill, desobeint tots els protocols, un grup de persones van decidir fer una incursió a la casa. Una mica vam fer la vista grossa, la gent del poble, i llavors van entrar. I bé, el panorama era brutal. No sé si podem, vosaltres voleu explicar el que és la síndrome de Noé i la síndrome de Diògenes. Tu, Helena, per exemple, les coneixes?
Sí, no sé si dir-ne trastorn, però el síndrome de Diògenes és un trastorn pel qual una persona acumula i acumula i acumula coses, entre les quals també brossa i brutícia. I aquest seria el síndrome de Diògenes, doncs el mateix aplicat a animals. Adoptes animals, reculls animals i de manera totalment descontrolada acabes amb una casa plena, en aquest cas de gats, que efectivament doncs, no tens la capacitat de cuidar ni d'alimentar, ni de portar al veterinari, per tant no tenen les atencions que necessiten, no?
Que moltes vegades també enllaça doncs, amb el que comentàvem al programa anterior de la tinença responsable, per suposat, si a més de tenir-los de forma descontrolada no els esterilitzes, no els alimentes com cal, doncs és que allò és una colònia en si mateix, no?
Sí, algunes hem pogut veure algunes fotografies del que era l'interior d'aquella casa. Estem parlant de muntanyes de més d'un metre d'escombraries.
No es veia el terra.
Era terrible, terrible. I pensar que ja havíem malviscut prop de 50 gats, doncs és pràcticament inimaginable el que van viure. Total, que quan van entrar aquestes persones, ja alguns gats ja havien mort i d'altres estaven en situació molt, 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 molt precària. Total, que ens van avisar i els gats que estaven en el pitjor estat de salut van ser els primers que van arribar. Que van arribar-ne, recordo, uns 5. I van passar breu pel veterinari, on van fer 4 proves i 4 històries. I quan van arribar, recordo molt a la Marta, que coneixereu de l'episodi dels coloms. La Marta va ser la primera en rebre el primer lot de supervivents. I un se li va morir als braços, literalment, perquè estava tan justet, pobret, que no va poder aguantar tot el trasllat i tot el trauma. I podríem parlar de moltes coses. Podríem parlar de, no sé, per exemple, algú que recordem quan van arribar tots els supervivents, perquè van arribar primer 5 i després 7 més, que recordar, algun altre més. Van arribar a tenir uns 12. Què és el primer que recordeu quan entreu a caseta aquells dies?
D'olor. Clar. Perquè normalment caseta, pues, suposo que no tothom s'ho creurà, però el refugi sempre fa olor de net. I aquell dia pues, no feia olor de net, feia olor de... Bueno.
L'olor que tots tenim a la ment quan pensem en els gats que viuen a casa i d'això, de pixums, tot això era això.
I era una olor que tenien ells, vull dir.
Exacte.
No és que estigués al seu espai brut o... És no. Que eren ells mateixos, feien aquesta olor, la tenien impregnada al pèl.
Orelles així una mica manyegades pels àcars, bruts, famolencs, era terrible. També hi havia una altra cosa bastant curiosa entre la... No sé si recordeu la relació que tenien els gats entre ells.
Sí, que estaven socialitzats, per dir-ho d'alguna manera, d'una forma molt estranya, no? I que, sí, que pel refugi al final passen gats de tots tipus, no? I els gats tenen el seu caràcter, però aquests tots tenien com una forma molt estranya de relacionar-se entre ells, que era com que barrejaven agressió amb afecte, no? I eren tots, que passaven d'estar-se llapant l'un a l'altre, a barallar-se, i sense... No sé, si coneixes els gats, doncs més o menys ja saps què fan, no? Abans d'atacar-se els uns... Ells era una cosa molt automàtica, sense... Eren, sí, molt
estranys. I, clar, quan les voluntàries els hi portàvem el menjar... Aquesta relació tan estranya s'accentuava.
Ostres, sí.
Sí, perquè estaven a sobre com demandant l'atenció també de
era
les voluntàries.
Terrible. Quan menjaven, era una bogeria.
Sí. Bueno, i la gana, no?, que havien passat.
Sí, estaven desesperats. Un altre fet que jo ara me'n recordo i és el fet que vam rescatar una femella que vam portar i era una femella que era feral, que vam haver de tornar a alliberar. I, curiosament, totes les femelles que hi havia aquí a casa, totes eren feral, vull dir, eren ferals, vull dir que no eren... No relacionaven amb... No es poden relacionar amb els humans, eren agressives i escapaven i no es podien socialitzar i ni podien estar dins d'una casa. Tampoc hi havia cadells. No podem explicar i no volem ni conjecturar el que podia suposar viure allà dins, i sobretot si eres femella i no estaves esterilitzat, etc etc. Bé, imagineu la situació. Total, que al final Caseta va gestionar uns 15 gats. I què passa amb tants gats? Que les voluntàries van dir com els hi posem nom, perquè ens en recordem de tots. Perquè, clar, si comencem amb Simbas, amb no sé què, i llavors ja és que, no sé, repeteix a Simba 4 vegades.
Clar, perquè és vull dir, que potser per posar en context, no, a la gent, normalment quan t'arriba un gat sol, doncs és fàcil, no?, posar-li un nom i recordar-te d'un gat nou o dos o tres, però 15 gats de sobte nous. Tenint en compte que alguns d'ells també s'assemblaven entre ells, és com més difícil, no?, de...
Meravelles del WhatsApp que podem fer enquestes ara i bé, el que vam fer, vam decidir que com podem trobar que hi hagi una comunitat, quina comunitat, diguéssim, de personatges pot ser que ens en recordem fàcilment, no? Van haver-hi moltes idees i l'Helena recorda una en especial.
Sí, una idea una mica, pel meu gust, terrorífica.
Perquè eren 12, no?, en aquell moment.
En aquell moment eren 12 i segur que totes estem pensant el mateix. Va sortir la proposta de posar-los el nom dels 12 apòstols i em vaig negar rotundament fins que algú doncs, va llançar la proposta meravellosa de posar-los nom amb temàtica del Senyor dels Anells.
Exacte. I així vam arribar a tenir... 12, 13, 14... A veure, el que passa que podem passar a enumerar-los i explicar-vos una miqueta la seva història. Molt, 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 molt curteta. Cal dir que tots els gats, poc a poc, van començar a ser gats. Era curiós. Bé, veies de sobte que sota aquella mescla de brutícia, d'ulls desorbitats...
O comportaments estranys.
De comportaments raros, començava a emergir un gat. I era una sensació bastant... bastant bonica, encara que també va ser bastant complicat i gestionar-ho va ser bastant dur. Comencem amb un dels primers que van arribar, el Sam i el Frodo, si el recordeu.
Sí.
Sam i el Frodo eren un gat atigrat molt, molt bo i molt simpàtic. I el Frodo era un gat bastant esquiu, un gat petit, suposo que havia hagut de sobreviure com podia i era bastant tímid. Recordo que aquests es van adoptar junts i que a poquet van començar a socialitzar especialment el Frodo i ara estan perfectament integrats. Tenim després el Gandalf i el Gimli. El Gandalf era un gat blanc que, si recordeu, era un gat que pillava bastant.
Molt tímid.
Sí, li feien una mica de bullying.
Sempre estava amb rascades al nas.
Però molt bo.
Sí, ell era bo, pobret. Però era, clar, en aquelles jerarquies d'aquella casa, segurament era dels que més havia pillat,
sí.
Pobret. I el Gimli, que era un favorit de les voluntàries, un gat molt especial, amb un caràcter molt especial, i un frontet, no sé, era una carona molt curiosa, i unes potes petites, petites. Aquests dos van marxar junts, també. Va ser força curiós, i la veritat és que són altres gats que han demostrat ser extremadament bons i estan molt contents amb ells. Tenim el Sauron, per exemple, un gat negre, que també van aconseguir adoptar-lo.
Sí, era un d'aquells que els hi faltava una de les orelles.
Exacte.
Sí, i entre el color negre i el nom, qualsevol diria que no hauria sortit mai.
Però no era dolent, eh?
No,
això.
No. Era boníssim.
Teníem el Merry i el Pippin, dos grisos enormes, cada cop més enormes, i que ara estan adoptats junts, també, que això és molt important, poder adoptar aquests gats i que tinguin un referent, i que a poquet també estan tornant a ser gats, però bé. S'ha de dir que tots tenien problemes molt greus de dentició, també. O sigui que
sí.
La majoria els hem hagut de fer extraccions dentals constants. Per últim, podem parlar de Lucien, la Feral, que vam haver de alliberar al poble. El Bilbo, que va ser el gat que va morir a l'arribar a caseta, i del que no ens volem oblidar. Recordem també un gat, perquè al poble van quedar molts gats, clar. I qui era el que es dedicava? Recordar que això ens ho deia la companya, la Montserrat, que hi havia una persona que es dedicava a alimentar els gats, una persona de l'Ajuntament d'aquell poble.
Potser no cal que donem més detalls, tampoc.
No. Però bé, vam trobar un altre gat al Nàpoli, que aquest va anar directament a adoptar-se. I bé, encara ens queden gats. I aquí anem al punt més important, que encara ens queden gats d'aquests supervivents. O sigui, hem parlat de diverses històries d'adopció de forma molt ràpida, però encara tenim el Legolas, un gat també amb l'orella una mica fotudeta. Tenim el Faramir, un gat que, si recordeu, va començar sent un gat extremadament tímid i que de sobte...
Va fer el clic
i ara és molt sociable. I els abuelos, l'Aragorn i el Boromir, que ara, com a mínim, estan a gust, van estar d'acollida, però bé... Són aquells gats que necessiten que els seus últims anys de vida siguin en les millors de les condicions. I dit això, aquí us volíem explicar això, aquesta història de com de tenir un grup de gats en unes situacions horribles vam aconseguir que d'allà sorgissin gats en adopció i que de les situacions més horrendes podem podem arribar, diguéssim, a encausar-ho i a trobar adoptants i a trobar aquests gats, que aquests gats tinguin una vida digna. Però bé, ha estat força potent. I si us agraden aquestes històries, feu-nos-ho saber, que en tenim unes quantes. Però ara anem a la història amb H majúscula. I qui millor per parlar-nos d'història que una fanzina medievalista i amant dels gats? Endavant ara amb la secció de la fèmina Verbi Potens. Konnichiwa, fèmina. Ai, tenia moltes ganes de dir-ho, això. Ens han comentat que avui ens portes un combo medieval i una mica exòtic.
Així és. De fet, avui vull continuar amb les llegendes sobre gats pròpies del nostre passat medieval i aquesta vegada viatgem al Japó antic per parlar dels Bakeneko. Un Bakeneko, literalment, vol dir gat monstre, és un gat amb poders sobrenaturals pertanyent al folclore japonès. Segons el seu folclore, un gat domèstic es podria convertir en un Bakeneko si ha viscut 100 anys, si s'ha engreixat un can, que és el que equival als nostres 3,75 quilograms, o si se li permet tenir una cua llarga. I a causa d'això, a molts gats a l'antic Japó se'ls tallava la cua. Molts d'ells, a més, passada l'edat adulta, eren abandonats pels seus amos, temerosos que es convertissin en un Bakeneko. De fet, també se'ls associava amb les cortesanes, les prostitutes, els homes. De fet, els excitava la idea que podien haver-se ficat al llit amb una dona gat. I per aquesta raó, molts homes duien com a ofrena a les prostitutes que visitaven peix, marisc i llet. Sí, meravellós.
No comens.
Un gat també podia ser considerat un Bakeneko si se'l veia, atenció, bevent oli d'un llum. Una cosa bastant comuna perquè originalment l'oli dels llums era oli de peix. Estem pensant en aquests llums artesanals d'abans, no? Quan, abans que existís l'electricitat, evidentment. Quan el gat bevia aquell oli, produïa ombres que reflectien un gat gegant a les parets i, evidentment, doncs, causava terror i idees fantàstiques a la ment dels homes i les dones que ho presenciaven. De fet, la cultura japonesa medieval també té una altra figura enigmàtica que ens recorda molt al Bakeneko. Aquest és el Nekomata, un gat poderós i maligne, aquest sí, molt maligne, que ha sorgit d'una cua massa llarga d'un gat domèstic. Tornem amb les cues llargues. A diferència del Bakeneko, el Nekomata imita les accions dels humans, posant-se alçant-se de dues potes i caminant dret gràcies al suport de la seva cua llarga. El Nekomata imita el parlar dels humans, però no pot transformar-se en humà. El Nekomata és un gat viu, mentre que el Bakeneko és un espectre. Aquesta seria la diferència. De fet, les primeres referències de la figura del Nekomata es remunten al període Kamukara, entre el 1192 i 1333, quan amb aquest nom s'anomenava un gat demoníac que devorava els humans i adoptava la seva fesomia, és a dir, que es feia passar per humà. Però aquesta llegenda pren una altra forma quan el Japó patia una crisi al llarg del segle XVII. La població de rates va augmentar i va causar grans estralls en la producció d'arròs i de seda. I en aquest temps es decreta que ningú podia posseir, vendre ni comprar gats, perquè tots havien de ser posats en llibertat per tal que ajudessin els humans a caçar aquestes rates. Mm. La raça de gats més comuna era el bobtail japonès, l'icònic gat de carrer que no té cua i que ronda pels carrers de Japó. I com que aquesta raça no té cua, van començar a sorgir llegendes que intentaven donar resposta a aquesta curiositat. I aquestes llegendes explicaven que als gats se'ls deixava créixer la cua, que si se'ls deixava créixer la cua es convertiria en Nekomata i per això era tan important tallar-la. Llavors, per això tenim aquests gats, tants gats durant tants anys i tants segles al Japó que no tenien cua, perquè se'ls hi tallaven, no? I ja parlàvem al capítol anterior sobre les amputacions dels animals, no? Aquesta llei que les prohibeix, doncs no és tan estrany.
Bueno, com sempre, els japonesos ens sorprenen. Això de les prostitutes donant-li peix marisquillet m'ha semblat...
Fantàstic, no?
No sé què dir. Doncs res, jo crec que ja estem a punt d'acabar i, com sempre, si vols tu...
Sí, us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegats i renegades. Què en penseu del tema d'avui? Teniu alguna història al respecte? Si teniu qualsevol altra pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, sisplau, escriviu-nos un e-mail a lacaseta dels gats@gmail.com i recordeu que ens podeu trobar pues, a totes les xarxes d'Instagram, Facebook...
TikTok.
TikTok, exacte.
Sempre, TikTok.
TikTok. I res, fins d'aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu. Nobody wants to play the campfire punk rock. Everybody wants to be a sleeping soul. Like acoustic guitars will be better than top. Keep a house show to step too far. The players and main support on a venue stage. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.